There's no combination of words I could put on the back of a postcard.
Després de ser un tema que passàvem per sobre sense fer massa soroll, avui, per fi parlem de salut mental sense embuts, conscients de l'impacte que té en la vida de moltes i moltes i moltes persones. De fet, la nostra protagonista d'avui, a un altre punt de vista, és una jove de 25 anys i la seva és una història de superació, gràcies als seus viatges i les seves fotografies que per ella tenen un efecte terapèutic. La veritat és que ha aconseguit sortir d'un forat negre que de vegades doncs, pot semblar un pou sense fi. Ella és l'Helena Palau, és fotògrafa i videògrafa i acaba de publicar el llibre Supongamos que viajo sola de l'editorial ARPA, un preciós recull de fotografies dels seus viatges a destins tan fascinants com ara Uganda, Vietnam o bé el Japó. Viatges que va fer sola l'Helena i que van suposar per ella, doncs, un nou començament. Helena Palau, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres al Matí a Ràdio Estel.
Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
La fotografia cura, Helena?
A mi sí, a mi em va ajudar, però la fotografia com a o sigui, és a dir, és la meva feina, no és el meu hobby. Llavors, enfocar totes les meves energies en treballar, en desenvolupar una carrera professional, que era, en aquest cas, la fotografia i el vídeo, a mi em va ajudar molt a sentir-me empoderada i lliure.
Clar, aquests viatges que tu reculls, no? El llibre neixen de la necessitat d'escapar en un moment, no? Per tu, podríem dir molt, molt, molt complicat, no?
Sí, sí. Bueno, vaig tenir una època molt dolenta, molta ansietat, molta tristesa, depressió, molts problemes d'alimentació, i llavors el que vaig fer és intentar girar la truita, diguem, de tot això, ajudada molt per les meves amigues i el meu ambient, diguem, que eren els meus àngeles de la guarda, no? Com dic al principi del llibre, que és aquí, els dedico el llibre, em van cuidar molt, i gràcies a elles vaig dir, bueno, escolta, en lloc d'enfonsar-me més, podria... No, què passaria, no?, si viatjo sola, ara? Què passaria si me'n vaig? Potser segurament, com deies, no?, amb un sentit d'escapatòria o potser per orgull, però vaig dir, bueno, què passaria si em centro en la feina i viatjo i intento buscar una feina que sigui de contingut de viatges, no? I per això també el llibre es diu Supongamos que viajo sola, a veure què passa, no?
Havies viatjat sola abans o no?
Sí, havia viatjat sola una miqueta, perquè havia tingut l'oportunitat d'anar a fer un intercanvi d'un any amb la carrera a Canadà, i des de Canadà vaig a viatjar a Nova York, que va ser el meu primer viatge sola, i el segon va ser a Aruba, que és una illeta molt petita del Carib.
Però aquests viatges que tu dius previs, no?, a aquest moment tan complicat...
Sí, però i molt curtet.
Va ser curtet. Diferent, no?
Sí, el fet de... sí, va ser diferent, perquè, clar, bueno, no estava bé, és que vull dir, no tenia... Estava segura, estava molt tranquil·la amb mi mateixa. Era un viatge com de primer contacte de l'experiència que em va donar com molts moments d'introspecció, però des d'un punt de salut mental estable. Era una altra cosa, diguem. Però, en el fons, va ser com una semilla, no?,
que va néixer, no?
Sí, que va néixer d'interessar-me en el viatge sola. I llavors, per això, quan vaig tenir l'època dolenta, ja sabia que era una cosa que podia agradar-me.
De fet, Helena, vas viure tu en primera persona el perill que tantes vegades, no?, estem fent visible ara de les xarxes socials i que de vegades et poden fer sentir molt miserable i estar al pou.
Sí, sí, sí. És
com es pot explicar quan tu has viscut de primera mà això?
Ja, a vegades me'n fa cosa perquè la gent que no ho ha viscut no ho entén.
Clar.
I ho entenc, que no ho entenguin, perquè bueno, al final és un exercici d'empatia que és molt complicada. I jo sempre intento... Bueno, clar, empatitzo molt amb la gent que pateix, encara que puguin semblar el que puguin semblar, perquè clar, quan estàs molt malament i cada 5 minuts reps un missatge de que si estàs gorda... que si el teu cabell no sé què, que si els teus pares no sé què, si t'estan enganyant, que si no sé què. Clar, al final també et reps missatges bons, però si et creus els bons també t'has de creure els dolents. Llavors és una...
Entres en un bucle, a part, Helena, gent que no et coneix.
No, clar. Bueno, no sé, és horrible. És que no... Sembla una tonteria. Encara jo mateixa tinc el complex d'infravalorar, no?, el que és el ciberbullying, l'acoso virtual. Evidentment, l'acoso que no... O sigui, la busca no és virtual, és quasi més heavy, no? Però sí, encara jo ho infravaloritzo i és molt fort.
Tu en aquell moment vas tancar les teves xarxes socials?
No, per res.
Tu vas seguir.
No, perquè era la meva feina. Jo tenia un Instagram amb seguidors sí. i és que, clar, al igual el tanco perquè hi hagi persones envejoses o que estan enfadades per alguna raó que no sé.
Helena, tu creus que es parla poc entre joves de salut mental?
Es parla poc, bueno, es parla cada cop més. Jo crec que ara justament els joves i les joves estem... com portant bastant les riendes,
la batuta, diguem,
de,
no?
Sí, la batuta del debat i estem intentant com trobar espais i destabuitzar el tema, perquè és una cosa que hem crescut, jo crec, i com explico en el llibre, amb el tabú, no?, a casa, de no parlar d'ansietat. Ansietat per mi era una paraula que jo no podia, o sigui, no se m'hagués acudit a verbalitzar. Saps, a casa meva, i anar al psicòleg, res. I ara, bueno, pues ara justament som pocs els que no hem anat, diguem. O sigui, no, bueno, jo hi he anat, evidentment, però és en general...
Jo també hi he anat,
clar,
Helena.
Bueno.
Els filtres són perillosos, per tant. Posar-nos aquests filtres, no? Aquests tabús que tu deies.
Sí. Bueno, no?
Aquests obstacles que ens posem a nosaltres mateixos.
Sí, és complicat. Bueno, és normal, per una banda, perquè bueno, som una societat complexa, amb complexos, amb inseguretats, amb pors, i llavors, evidentment, doncs, això es veu com reflectit amb aquests filtres, amb aquests obstacles, amb aquests tabús, però la idea, jo crec, que és avançar cap a una societat més transparent, més sincera, més sana, i jo crec que estem en el bon camí.
Avui estem parlant amb Helena Palau, fotògrafa i videògrafa. Acaba de publicar aquest Supongamos que viajo sola, de l'editorial ARPA. Clar, Helena, tu ara ho estaves explicant. El llibre va dedicat a un grup de gent, no? Aquesta gent que ens explicaves que en aquest moment molt fos de la teva vida van estar al teu costat, no?
Sí. Sí, bueno, clar, és que ara no tinc el llibre davant, però ja ho llegiria, perquè sí. És un text molt maco. Bàsicament, els hi dedico a un grup de persones que en aquest moment, bueno, jo els hi dic Àngeles de la Guarda, perquè em van fer una festa sorpresa, que no m'esperava per res, tots vestits de blanc, perquè, bueno, per simular això, no?, que eren els meus àngeles de la guarda, i són aquestes persones que al final tens a la vida, que potser són una o deu, o és igual, no? No importa el número, però que estan allà per escoltar-te, per protegir-te i per compartir el pes de la pena amb tu.
Mira, Helena, ara que estàs explicant això dels àngeles de la guarda, els àngels de la guarda, que la molta gent, doncs, intentem i volen ser, doncs, àngeles de la guarda de tots, però moltes vegades aquests àngeles de la guarda no saben com actuar. No? Davant d'una persona doncs, que pateix algun problema de salut mental. Què els hi recomanaries tu amb aquests àngeles de la guarda, que tu t'han ajudat, no? Què és el que esperaves d'ells en aquell moment?
Ja, clar, és que això me n'he donat com a toro pasado, no? O sigui, sí. Un cop he passat he agraït realment, he sigut, o sigui, me n'he donat del que estaven fent. Jo crec que era un tema d'escoltar, d'estar allà, d'acompanyar, d'agafar de la mà, d'intentar empatitzar. És complicat, la veritat. Però bueno.
Jo crec que ho has dit, escoltar, no?
Sí.
I estar sempre al costat.
Sí.
Clar, emprenem aquest viatge com a teràpia, que ens il·lustres, no?, amb aquest Supongamos que viajo sola, un dia que però decideixes pues, prendre, ara que ho deies tu, no?, les regnes de la situació, i compres un vol per anar a Jordània. Què et va fer prendre aquesta decisió tan valenta, i per què a Jordània?
Bueno, és el que explicava abans una mica. Estava en un punt que vaig dir, no, és que si no desvio una mica, o sigui, si no faig un canvi de xip, no sortiré d'aquest pou. I llavors vaig dir, tu va, centrem-nos, acabo d'acabar la carrera. També
clar,
just acabava d'acabar la carrera.
Helena, és el que anava a comentar abans. Clar, ara tens 24 anys, però quan va passar això, quants anys tenies?
Ara tinc 25 i llavors fa 3 anys, per tant 22.
22, d'acord.
Sí.
Llavors estem amb 22 anys
sí.
i dius, va...
21-22. Bueno, sí, acaba de fer 22. Aquell
era, ets molt jove. Era,
sí. I res, acabat la carrera i amb aquest canvi de xip que tenia en ment fer, doncs vaig dir, vaig escriure a aquest noi, que no sé quina cara té, però té un perfil a Instagram que m'agrada molt, que sé que és de Barcelona o voltants, i li vaig proposar de fer un viatge. Perquè és una cosa que jo havia vist que es feia, viatges fotogràfics, gent que s'uneix, que col·labora entre ella, que viatja i que té una càmera de fotos, i llavors s'ajuda, no? I em va respondre que valer, que sí. I un mes més tard estàvem a Jordània, ell i jo, i tres persones més que havíem reunit. I va ser increïble, vam connectar d'una manera increïble. A dia d'avui és un gran, gran amic meu i estic supercontenta d'haver-los conegut perquè, bueno, perquè vaig descobrir pues això, una primera toma de contacte de lo que és un viatge fotogràfic, de lo que és viatjar amb més persones que es dediquen al mateix que tu. Va ser un moment increïble perquè no els coneixia i això em va donar l'oportunitat de centrar-me en ells i no tant en mi i no tant en els meus problemes, sortir de la meva zona de confort. Va ser com molt terapèutic i molt guai.
Clar, amb els teus viatges també reivindiques aquest hashtag Yo viajo sola, doncs per defensar el dret de les dones de viatjar sola sense por, que en vas tenir algun moment de por.
Bueno, sí, en algun moment, però vull deixar clar que he viscut, la majoria de les coses que he viscut són positives, eh? L'enorme majoria. Sí que algun moment que he passat, doncs, ostres, quedar-me tancada, diguem, a Indonèsia, no poder tornar perquè hi ha una pandèmia, i això, clar, durant 4 dies haver de tornar a casa passant per 4 països, doncs això posa una mica nerviós, no? Perquè a més estàs sol, i si en general quan estàs sol no pots compartir les desgràcies i és molt fàcil, com, o sigui, quan estàs amb gent és més fàcil.
Tenies una càmera per això?
Tenia una càmera, sí, però bueno, estava als aeroports voltant, o sigui, tampoc podia fer gaire cosa. Però, bueno.
Tu creus que s'aprèn més viatjant sola?
Viatjant sola més que acompanyada?
Sí.
Clar, no sé, jo crec que sí, però no crec que sigui una norma general, per norma general que funcioni així sempre, no? Però crec que viatjar sola et dona, bueno, et posa en una situació de vulnerabilitat que et fa com connectar d'alguna manera amb la gent local d'una manera més sincera o més transparent, d'igual a igual. T'has de buscar la vida, la gent potser confia més en tu perquè estàs sol. Jo crec que potser sí.
Helena, en aquest... clar, nosaltres avui també et volíem preguntar que qui té un viatge fotogràfic que no tingui justament un viatge normal?
Bueno, clar, un viatge fotogràfic és molt
perquè quanta
concret,
estona us passeu buscant aquestes fotos?
Clar, és que és una cosa molt concreta. Per començar, els horaris van quasi del revés, perquè t'aixeques super d'hora per tenir les hores bones de llum, que són, bueno, doncs quan surt el sol i abans que surti el sol, i t'interessa també la posta de sol, no? Que és, doncs, les últimes hores del dia. Tot el del mig, en general, molta gent no li interessa. Llavors, molts cops el que fa la gent és estar desperta durant la nit i durant molt del matí o molt tard del dia, i llavors el dia dormir. O sigui, imagina't, són coses molt estranyes. Però sí, molts horaris, molt de paciència, molt de cedir amb els companys. És un altre tipus de viatge, però també és molt divertit i aprens molt.
Vinga, doncs estem fent aquest viatge fotogràfic gràcies al llibre Supongamos que viajo sola, que ens està presentant avui l'Helena Palau, que és l'autora d'aquest llibre, fotògrafa i videògrafa. Helena, ara tornem cap a casa. D'acord? Uh-huh. Com és tornar a casa després d'un viatge com el que vas fer tu, no? Et fa sentir bé tornar al punt de partida? Com ho vas notar? Uh-huh. Vas sentir que tornava una altra Helena?
No sé si en el llibre queda clar, però clar, jo vaig tornant a casa, faig un viatge, torno, i llavors vaig, o sigui, no és que estigui 2 anys o 3 anys fora de casa i no vegi ningú, no? Llavors això també t'ajuda a tornar i a, bueno, a posar en ordre les coses i tornar a sortir. Però he de dir que a mi una de les coses que més m'agrada de viatjar és tornar a casa. És una sensació molt, molt, molt agradable perquè te n'adones, no? És el moment en què començaràs a adonar-te'n de tot el que ha passat, perquè quan estàs a viatge, estàs a Uganda, veus tot el que passa allà, tots els projectes amb els que tens contacte i tota la gent que coneixes, però no te n'adones fins que arribes a casa de tot el que has viscut, i és increïble, és transformador, és molt impactant, i tornar a casa és molt, molt, molt interessant per això, no? Perquè de cop aprens coses que les pots aplicar. Aprens a relacionar-te d'una manera diferent o a ser més respectuós amb certes coses o a no tenir prejudicis per unes altres. Llavors arribes a casa i és el moment d'aplicar tot això a la vida real, a la vida teva quotidiana, no? I per això m'interessa tant tornar a casa sempre.
De fet, ara ens has explicat en aquesta entrevista, no?, que a les xarxes socials, anys enrere, ho has passat molt malament, però avui, per exemple, a Instagram, Helena, tens més de 60.000 seguidors. I és el teu aparador, i també ens explicaves la història, no?, que vas tenir, doncs, amb aquest noi que li vas proposar, no?, d'emprendre aquest viatge, també algo positiu, no?
Sí.
Clar, d'alguna manera, és el teu aparador per mostrar al món que sortir de la tristesa és possible.
Sí.
Potser el que els joves necessiten és saber-ne fer un ús responsable, perquè, clar, d'altra manera, les xarxes poden fer trontollar, no?, la nostra vida.
Ja, yeah. No sóc cap experta de xarxes socials en general, però sí, jo crec que ens podem arribar a fer molt de mal a les xarxes socials, perquè quan entre dues persones que estan al carrer, doncs ningú es pagarà, diguem. Però a la que hi ha una màquina, a la que hi ha un cotxe pel mig, sí que vols cridar i insultar. Llavors, a la que entra una màquina entre dues persones, es pot anar de les mans. Llavors, Instagram, el mòbil, és una màquina amb la que t'escudes, no?, i t'atreveixes a dir burrades, i no te n'adones que l'altra persona, a l'altra banda, té uns sentiments, és una persona humana que també va al lavabo cada dia al matí. Llavors, això jo crec que s'ha de tenir més educació, que crec que som la primera generació que creix, bueno, els primers anys que creixem amb xarxes socials, jo crec que d'aquí uns anys això canviarà, perquè si no és insostenible. Som ja, o sigui, molta gent acaba patint molt per les xarxes socials i això no pot seguir així.
Mira, de fet, Helena, s'acosta la marató de TV3 aquest diumenge, no? Dedicada a la salut mental, que amb la teva experiència personal, què recomanaries a aquelles persones que ens estiguin escoltant i potser sentin doncs, aquest buit, no?, que tu ens has explicat avui, que vas patir anys enrere.
Que demanin ajuda, que no tinguin por de demanar ajuda de professionals, sobretot. Evidentment, tenir un ambient, una xarxa de suport a nivell personal de família i d'amics és molt important i has de comptar amb aquesta gent, però no t'ajudarà millor ningú que un psicòleg o una psicòloga. Per tant, jo crec que el meu consell seria aquest, perdre la por a això i parlar, intentar verbalitzar, aconseguir verbalitzar el que et passa, explicar el que et passa, perquè ningú és adiví, no? I ningú sabrà, si no ho expliques, ningú sabrà.
Set minuts. Que no m'ha acabat, eh?
Vale.
Helena, estàs preparada o no? Perquè volem aprofitar, avui ens presentes el teu llibre, supongamos que viajo sola, no? Uh-huh. I volem aprofitar que ets aquí per proposar-te un joc. Estàs disposada a jugar, eh?
Sí, clar.
És un joc que et transportarà, ja veuràs, aquests viatges magnífics que ens expliques al teu llibre, i saps qui serà una d'aquestes guies?
No, encara no.
Marta Jarque, la tinc aquí al costat.
Pobre, Marta. Doncs la Marta.
És normal que no sapiguis la resposta a aquesta primera pregunta, que ja t'avanço, Helena, que serà la més complicada, o sigui, les que et faré jo no seran pas tan difícils, perquè quan viatgem acumulem molts records i memòries i de vegades, no?, va bé treure'ls una mica la pols i recordar-les, allò que comentaves, no?, que quan tornem a casa encara prenen més força, i aquest precisament és el propòsit d'aquest breu, molt breu qüestionari. Va, comencem. Vale. Els viatges també són les persones amb qui els compartim, no? Quina persona vas conèixer durant aquest viatge i te'l va fer més agradable?
Bueno, he conegut moltíssimes persones, però si hagués d'escollir una, és una senyora de Sapa, una regió al nord de Vietnam, que em va acollir a casa seva perquè ens vam connectar moltíssim amb una relació com així materno-filial. Ella em recordava molt a la meva mare i jo a la seva filla, i em va acollir a casa seva, i de cop estava a casa d'una persona local superhumil però superesplèndida, que tenia un telar com la meva mare i portava un pijama del Mickey Mouse com la meva mare, i jo pensava, no pot ser, això és, o sigui, és la meva mare cuidant-me des de Barcelona però a l'altra punta del món. I això va ser una experiència molt, molt guai, perquè vaig doncs, poder accedir, no? Estant sola, clar, em va permetre accedir a de veritat una experiència local, i va ser molt guai tenir-la al costat, aquesta senyora.
Sentir-se a casa quan estàs tan lluny, no?
Exacte,
és meravellós. Sensació. Va, ara volem preguntar per un racó de món de tots els que has vist, on quan hi arribessis pensessis, buah, aquí m'hi quedo a viure, jo no torno a casa.
És que m'agrada molt Barcelona a mi, m'agrada molt, però bueno, és veritat que si hagués d'escollir un lloc, potser diria, és molt típic, però Bali, és molt divertit, Bali.
Sí?
M'agrada molt. Jo quan vaig anar a Bali, vaig anar a visitar la meva amiga que vivia allà, que feia uns mesos que vivia allà, i vaig pensar, clar, és que no m'extranya que t'ho passis tan bé, és molt divertit, és molt divertit. Evidentment, viatjaria, o sigui, estaria molt de temps vivint a llocs, no? Per exemple, un lloc que m'agradaria viure de veritat i que ens hem plantejat inclús algun temps fer-ho, és a Nova York, però clar, estàs 3 mesos i t'has gastat milers d'euros.
Escolta, i Helena, i San Francisco, que és sí? més car que Nova York, eh?
Doncs, però jo prefereixo viure a Nova York, eh? Però una experiència com quasi de... sociològica, de dir, a veure què passa quan em desperto, a veure si m'atropella un cotxe o em cau una feina de, del cel, no?
Seria un mal començament, eh?
Poden passar coses molt estranyes a Nova York, m'encantaria anar.
Quan viatges, Helena, vius i ets a llocs meravellosos, però a vegades també n'hi ha algun que dius, ai, aquí potser millor, o sigui, qui m'ha manat venir fins aquí?
Ja, yeah. No, la veritat és que no tinc cap lloc on que m'empenedeixi d'haver-hi anat. Però sí que hi ha algunes situacions que he pensat, ostres, com m'he acabat aquí? Perseguits per un cotxe de policia a una ciutat de Jordània perquè es pensàvem que em teníem droga al cotxe i no teníem cap tipus de droga. O sigui, era molt estrany. Però aquestes situacions que dius, no m'ho puc creure, com estic acabant així? I intentant fugir de la policia, que no sé per què estem fugint, si tampoc tenim...
No has fet res dolent,
exacte,
no?
Vull dir, és superestrany. Però bueno, tot va acabar perfecte, perquè no hi havia cap problema. Però...
I a més, tot de memòries, no, que t'endús així anècdotes que per omplir les sobretaules i per explicar i infinites. Per escriure un llibre com el que has escrit. Va, i acabem. A més de les imatges, algun souvenir, algun objecte especialment preciós que guardis amb molta estima de tot aquest viatge iniciàtic?
Jo crec que no guardo cap cosa física, diguem, un regal o una cosa així, però jo crec que el més important és tot l'aprenentatge i les persones, diguem, o sigui, el regal és l'humà, diguem. Jo crec que això és el que més m'emporto i a més tinc la sort de que ho he convertit en llibre, moltes d'aquestes coses, i ho tindré per tota la vida, no? O sigui que en el fons agraeixo molt que tot el que m'hagi passat, perquè si no, supongamos que viajo sola no existiria. És una mena de record preciós, en el fons, això que m'emporto.
Jo, val a dir, i Helena, que vaig fer un viatge de 3 mesos amb una càmera, també, i l'última setmana de viatge me la van robar i em van prendre totes les fotos. No, per mi va ser també un impacte.
Home,
però no vaig fer... l'aprenentatge va ser, els autèntics records, el que t'endús és el que tens al cap i no a la càmera, però sí, va ser complicat.
Ostres, va ser dur, no?
Veure, quin horror.
Helena Palau, gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Supongo que viajo sola, és el llibre d'Helena Palau, no us el podeu perdre. Gràcies per haver compartit aquest matí amb nosaltres, gràcies pel teu testimoni i, Helena, gràcies per la teva força.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, que seguim avançant. Oita.